17 i 20 d'aquest mes de gener i que són molt celebrades a la Seu d'Urgell i a tota la diòcesi. En parlarem amb el rector de la Catedral de Santa Maria d'Urgell a la Seu, amb mossèn Xavier Parés. Parlarem també d'altres temes en petit format. Parlarem amb la Maria Carme Girard, de la Delegació de Joventut del nostre bisbat, sobre la trobada de Tese a Praga dels joves d'Urgell. I, com sempre, finalitzarem amb l'agenda.
Coneixes la història del Sant Crist de Balaguer? Va enterrar la imatge al Mediterrani, va travessar el mar fins a arribar al riu Ebre, va pujar contracorrent fins a arribar al Segre i va remuntar riu amunt fins a arribar a Balaguer. Al santuari del Sant Crist, on es venera aquesta imatge, trobareu un entorn natural perfecte per a recessos. La Casa d'Espiritualitat compta amb hostatgeria i servei de restauració. Informeu-vos en el telèfon 973 44 53 35.
El santuari del Sant Crist de Balaguer patrocina Església d'Urgell.
La Seu d'Urgell es prepara un any més per celebrar les festes de Sant Antoni i de Sant Sebastià. En parlem amb el rector de la Catedral de Santa Maria d'Urgell, amb mossèn Xavier Parés. Benvingut, hola, molt bona nit.
Molt bona nit.
Tant Sant Antoni Abat com Sant Sebastià són força venerats, molt venerats des d'antic a la Seu d'Urgell i comarca. Parli'ns de la importància d'aquests dos sants per al nostre territori.
Bueno, és una tradició de sempre a la nostra ciutat. Sant Sebastià, primer Sant Antoni, que és el dia 17 d'aquest mes de gener, que enguany s'escau precisament en un dissabte, doncs és la tradició dels pagesos. La pagesia, en temps d'hivern, com que no tenen tanta feina al camp, doncs estan una mica més lliure, i quan fan les seves festes, no? Llavors hi ha la gran tradició de que la pagesia de la nostra comarca o de la nostra ciutat doncs fa la calderada. I aquesta calderada és un signe i un símbol d'una tradició de germanor i d'amistat entre tota la gent del poble, tota la gent de la ciutat de la Seu. Llavors aquesta calderada es fa en el passeig, que és el lloc cèntric de la ciutat. I tots els cansaladers i les botigues que venen carn, doncs hi col·laboren. I per tant són cents de quilos que estan fent, i de porcs que maten, i de botifarres que fan, i tot això doncs es fa una gran escudella, l'escudella de Sant Antoni, que la beneïm en el passeig, i després la reparteixin i la compartim. També és bonic que hi ha la presència de les autoritats i de la parròquia, i és una festa molt de poble. Abans hi ha hagut també la celebració de la missa en honor de Sant Antoni, porten la imatge de Sant Antoni a la catedral, i allà celebrem l'Eucaristia en presència de l'alcalde i de les autoritats de la ciutat, i de tota la pagesia i de tota la cofradia de Sant Antoni, i després del poble, que hi ha una gran devoció, s'emplena la catedral de gom a gom. És dels dies que el rector pot fer de rector, perquè la catedral és més del bisbe que del rector, no? Que és l'església del bisbe, i per tant les grans festes li toca al bisbe doncs de celebrar. Però aquestes festes que són més populars del poble i de la parròquia, doncs el rector doncs és el quan també pot celebrar i presidir les celebracions. Llavors ens trobem tots plegats i, doncs mira, fem el sermó de Sant Antoni, l'Eucaristia de Sant Antoni. Després, al sortir, beneïm els animals. A més, és una cosa maca, perquè va haver un cert moment que semblava que es anava perdent això de la benedicció dels animals, però no, i ara cada cop hi ha més.
Perquè en quedaven menys, potser.
Perquè en quedaven menys, potser sí, però venen ja totes aquestes... que porten els cavalls, com se diu...
Sí, aquesta entitat que tenim aquí, cavallística, no?
Exactament, i venen, doncs, em sembla que n'hi ha dues, i totes dues venen amb els seus cavalls, ben uniformats, i després també venen els abanderats, que això també és una de les coses maques, perquè sempre porten la bandera de Sant Antoni, de la cofradia, dels pagesos, i la posen ja a la catedral durant l'hora de missa, i després cada any hi ha la tradició d'un jove que és l'abanderat. i cada any canvia.
Que normalment es dedica al sector de la ramaderia.
Sí, és un pagès, normalment, que cada vegada de vegades costa molt de trobar joves pagesos, perquè a la pagesia, a més de gent gran, però no, també es fomenta a nivell de Generalitat, de l'Estat i tal, d'ajudar la joventut perquè promocioni també la ganaderia i la pagesia. I llavors aquests que són joves, doncs són els abanderats. I cada any és una casa de pagès diferent, un abanderat diferent, doncs i es van passant d'un any a l'altre, i també va acompanyat de l'anterior i del posterior. O sigui que són tres, en definitiva, però el que li toca és la bandera, que porta la bandera. I el dia abans també fan ja com una mica de ressupó, com una mica de trobada, que la solen fer allà als porxos, el cafè del Cafè Orient, i d'allí fan una mica de coca i conviden a la gent, i llavors tot això va seguint ja una mica els preparatius de la celebració. L'endemà al dematí tothom ben mudat cap a missa, celebrar la festa de Sant Antoni, la benedicció dels animals, i després anem cap al passeig amb la calderada. I quan la calderada ja està feta, el rector la beneeix, i llavors ens porten uns plats que són típics també, que cada any els fan amb la data de Sant Antoni de cada any, i les autoritats i tota la gent que conviden estan provant l'escudella.
De fet, s'hi aboca tota la població, pràcticament.
I a continuació, tota la població, que hi ha una cua immensa, perquè tota la gent, hi ha la tradició d'anar a buscar olles i pots i tal, escudella de Sant Antoni, se l'emporten a casa i a casa la mengen en família, que és molt bonic de compartir. És una cosa, doncs, que s'ha d'agrair a la pagesia, aquesta fraternitat, que són festes que et trobes amb la gent del poble, amb la gent de la pagesia, que tothom hi acudeix, i per tant, compartim tots un mateix aliment, que és l'escudella. I abans hem compartit també l'Eucaristia, pregant per intercessió de Sant Antoni.
Que és el patró dels animals,
que és,
no?
El patró dels animals, i per això... I
per això es devia invocar en els seus temps.
Sí, no? Perquè, clar, molts animals es morien, hi havia les pestes, i clar, per un pagès que se li mori un cavall, que se li mori una vaca, que se li mori uns porcs, o que sigui, que han agafat una pesta, doncs és una ruïna, no? I tots són coses de diners, i llavors, pues, clar, invocaven i pregaven perquè, pues, la protecció de Sant Antoni no falli amb els seus animals, en les seves cases, els seus conreus.
I també tenim, doncs, la festa de Sant Sebastià.
La festa de Sant Sebastià és una altra tradició i són molt juntes, perquè Sant Antoni el 17 i Sant Sebastià el 20. I aquesta ja és una festa de vot de poble. Ja és de vot de poble, degut a les pestes que hi havien hagut també. Sant Sebastià és un dels sants protectors contra la pesta, perquè a Roma, a la ciutat de Roma, on ell estava, doncs va, per la seva intercessió, va curar-se molts apestats de les pestes que s'agafaven en aquella època, que no hi havia, la sanitat no estava tan
evolucionada
i promoguda, i, per tant, les infeccions corrien molt més. I Sant Sebastià, que és el sant que va morir màrtir per Crist, amb les fletxes, tal com ens el pinten les seves imatges, i és un dels sants també més pintats pels grans pintors, en els museus, trobes a Sant Sebastià en molts llocs, com a grans quadres de pintors importants, que val la pena de veure'ls. I també, doncs, Sant Sebastià va arribar a la Seu en moments que també hi havia dificultats i pestes, com molts altres llocs, i va ser invocat Sant Sebastià. I també la tradició ens diu, doncs, de que l'Ajuntament va fer un vot de poble perquè cada any, el dia 20 de gener, festa de Sant Sebastià, sigui festiu a la ciutat. I inclús al principi hi havia unes professons, el professor de Sant Sebastià era importantíssim a la Seu, i anava tothom, no faltava ningú, i era una de les festes que era com una mica la festa major d'hivern, no? Que la gent mataven els conills i mataven els pollastres, i els caçadors anaven a caçar per poder fer un bon dinar el dia de Sant Sebastià. I aquesta tradició, pues, més o menys es conserva, encara que la vida moderna, el ser un dia festiu, porta que molts aprofitin per anar a fer diligències a Barcelona o a Lleida o en d'altres coses, en d'altres llocs, però la gent del poble sol celebrar Sant Sebastià. I el més important de Sant Sebastià és que tenim la germandat de Sant Sebastià, que és una germandat però importantíssima per la ciutat i que ha tingut els seus alts i baixos. Es va fundar una mica com una mútua quan no hi havia els socors necessaris.
Quan hi havia seguretat social, no?
Els malalts, no hi havia seguretat social, doncs entre la gent s'ajudaven amb la germandat de Sant Sebastià. Jo em penso que és la que té més socis de tota la ciutat i comarca, la germandat de Sant Sebastià, però molts socis, que tothom paga una quota, encara es conserva la tradició, inclús alguna habitació a l'hospital, perquè algun d'aquests socis que es trobi apurat pugui ser atès d'una manera més diligent, no? Amb motiu de ser membre de l'associació de la germandat de Sant Sebastià. I en el moment actual tenim una germandat molt viva, una germandat que treballa molt. Hi ha un grup d'homes, de persones. Sant Sebastià també és d'homes, eh?
És només d'homes, eh? Eren els caps de casa, no? Va néixer
els
així.
Els caps de casa. Encara hi ha una mica la tradició de la marginació de la dona aquí, que hi ha dones que protesten i ho demanen. Però sempre ha sigut així, i les reunions que es fan de l'assemblea de Sant Sebastià a l'Ajuntament, després de la missa, també de tant en tant surt aquest tema de les dones, no? Però, bueno, de moment, pues,
és només
d'homes. I llavors la festa de Sant Sebastià també té aquesta tradició molt maca, que, com dic ara, la germandat actual, els dirigents la porten, pues, potser, de les èpoques més brillants i amb més activitats. Per exemple, ara ho estava pensant, que hi ha aquest any, durant aquests dies, hi haurà 4 conferències de tipus cultural.
Fan molta cosa cultural, actualment.
Molta cosa cultural, sí. I des del dilluns dia 12, el dimecres 14, el dijous 15, i després hi ha un altre també a Sant Domènec, que serà, el sembla que és el divendres, abans de Sant Sebastià, que aquesta també serà ho fan a Sant Domènec, perquè i han invitat...
I sobre què seran aquestes conferències? Ens ho pot avançar?
Pues ara, en aquest moment, no tinc els temes, però són temes de pagesia i temes culturals i temes d'avui. Sí que me'n recordo que la del divendres abans de Sant Sebastià, que deu ser el dia 16, serà de Sor Lucía, aquesta monja que surt a la televisió. Tant, i que és tan...
Sor Lucía Caram.
Exacte, vull dir que molt dels seus programes són molt vistos i,
i molt mediàtica.
També molt mediàtica i molt criticada, també, per també. Alguns. O sigui que són gent de punta que, i s'espera, doncs, amb aquesta sorludia, que per això es fa Sant Domènec, que hi hagi molta assistència. Les demés es fan a la sala de l'Immaculada, però com que hi ha tants germans i tanta tradició a Sant Sebastià, sempre hi ha molta gent. A més, també faran un concert, que l'any passat van començar, un concert que és el mateix dia de Sant Sebastià, després del dinar que fa la germandat, doncs hi ha un concert que es fa a l'Església de la Missió, que també és un concert, doncs, de música clàssica i interessant, i és en plena la missió de gom a gom. No es fa en una sala molt gran, perquè després de dinar, el dia de Sant Sebastià, tampoc d'això, però cada vegada hi va més gent, i serà la segona vegada aquest any, i esperem que continuï aquesta afluència de gent i que aquest concert vagi agafant també peu, perquè és una cosa de fa 2 anys, és una mica nova, no? Hi ha la missa de Sant Sebastià, com es pot comprendre, que també venen la germandat de Sant Sebastià, amb les autoritats, amb l'arcalde del davant, i celebrem la missa de Sant Sebastià, i després, al sortir de la missa, hi ha l'assemblea a l'Ajuntament, que hi poden participar tots els germans, i, de fet, a la sala d'actes de l'Ajuntament s'omple, també, germans, i allà, pues, sempre hi ha una mica la revisió del que s'ha fet i les propostes que es volen fer i la marxa de la germandat, i també una mica l'estat econòmic, que la germandat de Sant Sebastià ara té locals propis, també és una germandat que actua molt a Setmana Santa,
fa més actes durant l'any. És molt activa.
És molt activa. És molt activa. El pas de Setmana Santa de la germandat de Sant Sebastià, que és el mes de Judes, o el de Pilat. El de Pilat és Pilat que es renta les mans, és un pas que també el cuiden molt i el porten a ombros, no amb carro. Uh-huh. Que,
vull dir, són seria una, més senzill,
una
no?
Una colla de gent que pesa molt i ha d'haver molta força i, per tant, han de ser gent valenta. I cada any el porten. I fins i tot aquest any s'han fet càrrec d'un altre pas que estava una mica oblidat i no tenia qui portar-lo, doncs aquest any se l'han també encarregat ells i tot això doncs, fa que Sant Sebastià, la germandat, sigui molt activa, no solament pel dia, sinó ni per la setmana, sinó per tot l'any, amb moltes altres coses que també es van organitzant i van fent la germandat.
Molt bé, mossèn Xavier Parés, hem arribat al final de l'entrevista d'avui. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i esperem doncs, que aquestes festivitats tinguin èxit com cada any.
Com cada any, ben segur. Cal felicitar els pagesos, cal felicitar la germandat de Sant Sebastià perquè ens estan portant aquest mes de gener una gran activitat vivencial a la ciutat i festes molt maques de germandat i d'amistat entre tota la població.
Molt bé, doncs fins la propera. A reveure.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Després de parlar amb mossèn Xavier Parés, parlem d'altres temes. El copríncep episcopal d'Andorra, l'arcabisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, ha fet arribar al president de la República Francesa, François Hollande, el seu condol. En nom del poble del Principat d'Andorra i en el seu propi, Joan Enric Vives ha fet arribar el seu sincer condol pel terrible atemptat terrorista que s'ha comès aquest dimecres, el dimecres d'aquesta setmana a París, i que ha ocasionat un gran nombre de morts i ferits i ha causat dolor a tota la nació francesa. Vives ha volgut fer arribar als familiars que viuen la pèrdua dels seus éssers estimats i a les altres víctimes d'aquest abominable atemptat, la solidaritat, així com la comunió dels andorrans amb el dolor de tot el país.
Per aquest atemptat tan terrible d'aquest migdia que vulnera la vida i també les llibertats del poble francès, però d'alguna manera de tots nosaltres. Tots ens sentim d'alguna manera tocats per aquest atemptat que s'emporta vides d'una manera tan dura, abominable, ha dit el copríncep francès, i alhora des d'aquí expressar la meva solidaritat a totes les víctimes d'aquest terrible atemptat i als seus familiars, els que han mort, els que estan ferits, i d'alguna manera a tot el poble francès, amb el qual Andorra se sent sempre molt unit.
D'aquesta manera, el Principat d'Andorra s'ha unit al dol de la nació francesa, elevant oracions per l'etern descans de les víctimes i per la ràpida recuperació dels ferits. La diòcesi d'Urgell ha tornat a participar en la trobada anual de TC enguany a Praga, del 29 de desembre al 2 de gener. En parlem amb Maria Carme Girard, de la Delegació de Joventut del nostre bisbat. Ella ens explicarà en què ha consistit aquesta trobada de TC.
Vam anar un grupet de 12 del bisbat d'Urgell i aleshores es vam estar allotjats doncs, els que eren menors d'edat amb els dos monitors, mossèn Ivan Ayala i la Maria Carme, amb un col·legi, amb altres grups de Bielorússia, de Suïssa, de Polònia... i també catalans, i després els més grans, els majors d'edat, se'ls van distribuir de dos en dos en vivendes particulars. Durant la jornada, al matí fèiem pregària, junta, seguit fèiem una reflexió per grups, ens repartíem en grups de diverses nacionalitats, són grupets de 12 persones, més o menys, i allà doncs, reflexionàvem sobre diversos punts, sobre la pau mundial, sobre la societat, sobre valors evangèlics, amb tot en anglès, perquè pogués haver-hi una llengua doncs, comuna. Després, al migdia, doncs, ens dirigíem al centre doncs, que tenien allà preparats per anar a buscar els menjars, els àpats, i a la tarda doncs, també fèiem estones de pregària conjunta. Després tornàvem doncs, cap al centre corresponent a descansar, i aquesta era una mica la jornada. Vam tenir alguns moments lliures també per poder veure i visitar la ciutat de Praga, que és molt bonica. i després van haver-hi també moltes estones de germano o home, doncs, amb altres joves vinguts d'altres països i d'altres nacionalitats. També vam tenir ocasió de trobar-nos com el grup d'Urgell cada dia una estona per estar junts, també per trobar-nos i per compartir, doncs, com anàvem vivint aquestes jornades. Hem tingut molt bon viatge, tant d'anada com de tornada. Vam fer el viatge via Múnich per abaratir costos. Vam fer el viatge amb avió i, en principi, no hem tingut cap incident. Tot ha anat rodat i molt bé. I el grup de joves, doncs, també molt content i agraït.
Quines són les principals característiques de la pregària TC?
Bueno, les principals característiques és una trobada en què els joves, doncs, es reuneixen per pregar. És l'estil TC, doncs, és intercalant, doncs, la paraula de Déu amb cants i amb silencis i amb pregàries. I aleshores, doncs, hi ha grans grups, doncs, pregant junts. El cap d'any és passar justament l'última hora de l'any pregant. Fins a les 12:05 estem tots pregant.
I us trobeu grups de diferents països?
Sí, és una trobada europea. Per tant,
que es fa cada any?
Es fa cada any. Venen de tota Europa cada any i cada any es fa en un lloc diferent. L'any que ve, doncs, el lloc assignat és València.
Uh-huh. I principalment les persones que hi participen són joves o de totes les edats?
No. És una pregària dirigida, és una trobada dirigida a joves i adults fins a 35 anys. De 18 a 35 anys. Poden anar alguns menors de 18 anys, entre 16 i 17 anys, però sempre acompanyats de responsables. I també demanen, doncs, que hi hagi també un xic de maduresa, perquè, clar, són moltes estones d'estar en pregària, vull dir, no anem allà excursió i a fer turisme, sinó que anem a pregar i, per tant, ha de ser gent preparada.
Uh-huh. Això vol dir que durant l'any també ho treballeu?
Sí, al bisbat tenim... Bueno, els altres anys fèiem dos pregàries estil TIZ, el nostre bisbat, convocant joves dels diversos grups que pertanyen a altres joves, i aquest any, doncs, hem assignat quatre trobades de pregària TIZ. Fem a la Seu, a Balaguer, n'hem fet una a Andorra i a Núria, Santa Núria.
Molt bé.
Es convoca també joves ja a partir de 16 anys. Nosaltres també mirem que siguin joves més grans, perquè, bueno, més difícil, amb els més petits, fer una estona llarga de pregària.
Uh-huh. Molt bé, doncs moltes gràcies i bona nit.
Molt bé, doncs gràcies, Carme.
I tot seguit, per anar cloguent ja el programa Església d'Urgell d'avui, uns apunts d'agenda. Des d'aquest dissabte i fins al 15 de gener, trobada de la coordinadora d'Episcopats per Terra Santa. El pare Cristóbal López, provincial dels Salesians, visita el nostre bisbat. Serà el proper 15 de gener a les 4 de la tarda. Del 15 al 18 de gener, trobada de formadors de seminaris menors a Madrid. Del 18 al 25 de gener, setmana d'oració per la unitat dels cristians. Del 19 al 23 de gener, el Santuari del Sant Crist de Balaguer acollirà unes jornades d'exercicis espirituals per als preveres d'Urgell. El proper 17 de gener, festivitat de Sant Antoni Abat a la Seu d'Urgell. Del 19 al 24 de gener, curs per a directors espirituals. I el proper 25 de gener es preveu, com cada any, que representants de la comunitat portuguesa a Andorra ofereixin el cant de les janeires a la catedral de la Seu d'Urgell. Serà a les 12 del migdia. Així finalitzem el programa Església d'Urgell d'avui. Que passin una molt bona setmana. Ens retrobem diumenge vinent. Bona nit.
A continuació, us oferim la pregària de completes cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
Senyor, veniu a ajudar. T'abrigarà sota les seves ales, no et farà por la basarda de la nit. Tu que vius a recer de l'Altíssim
i passes la nit a l'ombra del Totpoderós,
digues al Senyor,
sóc la muralla on m'emparo, el meu Déu en qui confio.
Ell et guardarà del parany de l'ocellaire i del flagell de la pesta. T'abrigarà amb les seves plomes, trobarà refugi sota les seves ales, et cobrirà fidelment com un escut.
No et farà por la basarda de la nit, ni la fletxa que vola de dia, ni la pestre que s'esmulla a la fosca, o l'epidèmia que a migdia fa estranys.
Ni que en caiguin vora teu un miler, o 10.000 al teu costat mateix, a tu res no et tocarà. Només obrint els ulls, veuràs com acaben els injustos. Quan deies, m'emparo en el Senyor, feies de l'Altíssim el teu refugi.
No et passarà res de mal, ni s'acostarà a casa teva cap desgràcia, perquè ha donat ordre als seus àngels de guardar-te en els camins.
Et donaran les palmes de les mans perquè els teus peus no ensopeguin amb les pedres. Te pitjaràs lleopards i escurçons, passaràs sobre lleons i serpents.
Ja que ell s'ha fet el meu, jo el salvaré. El protegiré perquè coneix el meu nom. Sempre que m'invoqui, l'escoltaré.
Estaré vora d'ell en els perills, el salvaré i tothom l'estimarà. Saciaré el seu desig de llarga vida i fruirà de la meva salvació.
Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant, com era al principi, ara i sempre, i pels segles dels segles. Amén. T'abrigarà sota les seves ales, no et farà por la basarda de la nit.
Veuran Déu cara a cara i portaran el nom d'ell escrit al front. No hi haurà més nit, ni caldrà la llum dels gresols o la del sol. Déu mateix, el Senyor, els il·luminarà i regnaran pels segles dels segles.
A les vostres mans, Senyor, encomano el meu esperit.